Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Quan pugen a l'escenari, l'Andrea, el Marc, la Mercè i la Judit se senten vius, orgullosos, feliços. Formen part de la família escènica parida per la dramaturga Clàudia Sedó i els seus escenaris especials, un projecte de teatre inclusiu nascut fa 15 anys i que s'ha consolidat amb obres com l'excel·lent Mare de Sucre, que s'ha pogut veure de nou al Temporada Alta de Girona. La Mònica Roca s'ha colat en un dels seus assajos i ha estat testimoni dels vincles tan forts que han teixit entre tots, de com s'expressen, de què senten, de capacitats i de possibles, de la força transformadora de les arts escèniques. La Clàudia Sedó fa de la diversitat normalitat i és per això que els seus espectacles connecten amb tanta força i honestedat amb el públic, perquè ens conviden a relacionar-nos com a iguals. L'Ateneu Popular de Nou Barris a Barcelona és un altre exemple de treball comunitari on el circ amb vessant social ha vertebrat un districte històricament desavantatjat en molts aspectes. Des de finals dels anys 70, en aquest espai s'hi ha construït cultura perquè criatures i adolescents tinguessin la possibilitat d'optar a un món nou, diferent del que se'ls havia assignat pel lloc on havien nascut. Perquè fer malabars, pujar en un trapezi, girar un plat, té una força transformadora indescriptible. Es treballa la concentració, l'esforç, el treball en grup i es trenquen les costures d'allò que per a molts era impossible. L'Antonio era una d'aquestes criatures. Amb 12 anys va entrar en aquest univers en colors que li va sacsejar els fonaments i li va fer obrir un paisatge ple de possibilitats. Ara en té 45, és educador i continua vinculat a l'Ateneu com a membre de l'equip pedagògic. La cultura li va permetre trencar amb el destí que tenia marcat i sentir-se part d'una comunitat.
Solidaris. Tothom té una història. Falten 5 minuts per a l'inici de l'espectacle. Per respecte als actors i a la resta d'espectadors, recordi de pagar ara el seu telèfon mòbil.
Què penseu abans de que s'aixequi el taló? Què sentiu? Tu, Marc, per exemple, abans de que s'aixequi el taló, i veus tota aquella gent allà que està esperant?
Jo hi ha moltes vegades que m'he plantejat per què em foto aquí. O sigui, hi ha moltes vegades que els nervis, la tensió, dius, si tal, per què t'has fotut aquí, però després, al acabar, dius, val la pena. I per nosaltres crec que també és dignificar la feina. Dignificar la feina, sentir-nos útils per fer les coses que moltes vegades es pensa que les persones amb discapacitat no són útils per fer res. I crec que aquesta obra també ho demostra, no? Que ben treballats i ben assessorats podem fer moltes coses.
Judit, abans de que pugi el taló, tu estàs nerviosa?
No sé, estic bé. Doncs mira, quedo delusionada. I me miren i ho faig superbé.
I tu, Andrea, quan puja el taló?
Uau, quan veig tota la gent i ens mira i, bueno... A mi quan poso un peu a l'escenari és com... Uau! Em sento viva i em sento... molt orgullosa, saps? De fer-ho amb companys i companyes, fer-ho amb tots, que som tots una família, de veritat, de cor.
Ens hem escapat fins a Banyoles per colar-nos als assajos de Mare de Sucre i parlar amb els seus protagonistes. Ells són l'Andrea Álvarez, en Marc Buixaderes, la Mercè Méndez i la Judit Pardàs.
Soc l'Andrea Álvarez, soc actriu i el meu personatge de Mare de Sucre faig la Chloe i soc la protagonista d'aquesta obra. Pues Mare de Sucre va d'una noia que vol ser mare, que és la Chloe... I llavors viu en un pis i que en aquest pis pues, tenen educadors Aquesta obra pues, representa que aquesta noia, la Chloe, vol ser mare. I clar, té dret, o sigui, tothom té dret a decidir i tothom té dret a si vol ser mare o no vol ser mare. I clar, i la Chloe pues, representa això.
Digue'm una cosa, Marc!
I digue'm la veritat.
I digue'm la veritat! Tu creus que jo puc ser mare?
Bueno, Chloe, això depèn de...
Marc.
Doncs jo sóc en Marc Buixadera d'Escolar i el meu personatge és en Marc i és un company de pis de la Chloe, la protagonista de la història.
Em dic Mercè i el meu personatge és la Cristina.
Jo sóc la Judit Pardal Roig i faig de Consuelo.
Ja me convencí que seguir los dos es imposible.
Tu creus que la Chloe pot criar un fill sola, sí o no?
I tu pots criar un fill sol? Perquè jo crec que ho estàs fent amb la teva dona i t'hi estàs recolzant força. Albert, ningú fa les coses sol.
No m'has contestat.
No sé si la Chloe pot criar un fill sola. No sé si jo puc criar un fill sola.
Només dic que
n'hem de poder parlar.
Ja no estem parlant.
Parlar amb ella. N'hem de parlar amb ella. No sé, segurament tot això ara sona ciència-ficció, però les coses poden canviar.
Mare de Sucre és un dels últims muntatges d'escenaris especials, un projecte de teatre inclusiu que des de fa més de 15 anys dirigeix la dramaturga Clàudia Sadó i que s'ha convertit en un referent consolidat.
I jo vaig començar amb escenaris que jo tenia 20 i pocs, que va sortir de la carrera de psicologia i clar, doncs, tenia el cap endreçat d'una manera, no? I després anar fent el teatre i anar-me adonant que clar que és terapèutic el teatre, però és un efecte, per mi és una conseqüència, o sigui, no és que facis teatre perquè vols fer teràpia, no? Si vols fer teràpia, te'n vas a fer teràpia. Tu fas teatre perquè tu estàs fent una expressió artística, perquè necessites explicar allò d'una manera que no pots explicar al bar fent una cervesa, no? O has d'explicar, doncs, si ets pintor, doncs fas un quadre, i si ets escriptor, doncs escrius. I aquesta és la teva expressió. I després allò, què passa? Que connecta amb la gent, o pot connectar amb la gent, emocionar i fer com això que diuen la catarsis, no? Que és que tu sents que allò que expliques resulta que no era residual, sinó que era universal, perquè connecta amb els altres, ells també s'emocionen, entren i tot, i arribes a un lloc que ja no estàs només fent art, sinó que estàs transformant, no?
A dia d'avui, Escenaris Especials compta amb 90 alumnes de 9 entitats provinents de Banyoles, Girona, Cassà de la Selva i Platja d'Aro, i ha estrenat més de 40 espectacles. L'últim, Mar de Sucre, ha arribat fins al Teatre Nacional de Catalunya i al Valle Inclán de Madrid.
A mi, personalment, quan vaig al teatre o vaig al cine i veig que són projectes que han nascut de manera natural, ho agraeixo molt, no sé. No? Amb Mare de Sucre ens ha passat que ha estat natural, vull dir, no ha sigut una cosa buscada, no? Vull dir, nosaltres, en el dia a dia, Escenaris Especials, se'ns va generar el dubte aquest de, hòstia, i la maternitat en persones amb discapacitat intel·lectual, què passa, no? Una persona que està tutelada i que viu en un pis amb suport, podria ser mare? Ostres, no, sí, vam començar a fer entrevistes, vam començar-nos a qüestionar coses, i les pròpies actrius que estaven preguntant-nos això amb mi, doncs van ser les que ho van interpretar, no? Però perquè va ser com de manera natural, no?
He parlat amb la meva mare.
Et vaig dir que era una bona idea.
Creu-me, no ha estat una bona idea. Me treuen de la fundació.
Què?
I no vull tornar a casa, així que...
Què us ha ensenyat la Clàudia per fer d'actors professionals? Què us ha ensenyat?
Bueno, això depèn de cada actor. Per exemple, l'Andrés té una manera molt peculiar d'estudiar. No sé si la vols explicar, Andrés.
A veure, Andrea.
Jo, pues el test, bueno, l'estudio
3 dies o 4 dies i ja... No sé, és pensar, no? És pensar en el test i al final pot ser que queda gravat.
I tu, Judit, com ho fas tu? Què és el que t'agrada a tu de fer teatre?
Pues a mi m'agrada, per exemple, cantar, que tinc una veu de soprano, tinc la veu de poc forta, quan actuo cantant i tinc com si fos la Montserrat Caballé, aquestes coses... T'agradaria això per fer l'assaig T. I això és la reixa, perquè això seria la casa meva. T. Faig la casa.
Sempre et sorprèn la direcció final, no? Sempre et sorprèn. Tu havies pensat una escena d'una manera i de sobte dius, vale, no, el gag no era aquí, era allà. Bueno, la part d'as mateix és que sí, vull dir, et surt per uns llocs que, vull dir, és única, i és una persona que vull tenir a prop, perquè és meravellosa. O sigui, cada dia és diferent, cada matí, quan te la trobes, de cop et pot llegir el clatell o explicar-te una cosa a la seva tia i et col·loca en un lloc que no sé, diferent cada vegada, no? Et sorprèn.
Els escenaris que construeix la Clàudia Sadó són especials per molts motius, però el que pot sorprendre més l'espectador és que fa de la diversitat la normalitat, situant en el mateix pla, per exemple, a tots els actors, sense fer distincions segons les seves capacitats, el que fa que resulti una experiència d'aprenentatge per tothom.
No estem aquí per jutjar-te.
Ni per dir-te el que has de fer.
Ets tu qui ha de decidir, reina.
Però és important que entenguis.
Que un fill és una responsabilitat molt grossa.
La més gran que hi ha.
La Teresa Urrot representa la mare de la Chloe.
Fonamentalment jo crec que és una qüestió de ritme. Crec que el gran quid de la qüestió és que cadascú tenim temps diferents, no? I això passa en tot tipus de persones, i quan parlem de diversitat hi ha aquesta cosa que marca la diferència, i és que jo puc parlar més lent, puc ser més lenta entenent el que m'estàs dient o fent aquella cosa, no vol dir que no la pugui fer o no la pugui entendre, és que jo necessito un altre temps. I aquí, con la Iglesia hemos topado, vull dir que aquesta societat nostra va al temps, diguéssim, no? Llavors el que no entra en això, bling, es queda despenjat, no?
Més que t'ensenyen moltes coses, a mi el que em va sorprendre és la seva capacitat d'adaptar-se a un elenc tan divers, tan diferent al que es troben normalment, no? I es van adaptar com anera el dit, vaja, i van saber trobar la manera, i si havíem d'anar més a poc, doncs anàvem més a poc, i si havíem d'anar més ràpid, anàvem més ràpid. No tenien cap pressa, no? cosa que també és d'agrair, no? Que jo el primer dia que van venir vaig pensar, uf, aquesta gent s'avorriran com nostra, perquè estan acostumats a tot a fer-ho ràpid, nosaltres tenim un altre ritme, no sé què. I no, al contrari, es van adaptar a nosaltres. Jo ja no, o sigui, ja no concebeixo obres sense ells. Ja som una família, com va dir l'Andrea abans, i al final el que hem fet és aprendre tots de tots, no?
Penso que tots hem après de tots, realment, que cadascú és superdiferent de l'altre i que ha estat meravellós poder estar molt en present a l'escenari, no? Perquè l'Andrea té aquesta cosa que és que ella està a l'escenari i ho viu cada nit. Ella fa tot el viatge amb absoluta veritat, no? I llavors, si algun dels actors es posava modo teatral, es notava molt. Llavors era com una exigència de ser super de veritat sempre, no?
Per amor a l'art, sóc un lladre de paraules. Per amor a l'art, sóc un esclau de la inspiració. Per amor a l'art, m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art, m'he begut la joventut.
a la gent li ha molt el nostre espectacle i ajudem cada dia els companys.
Bueno, el que ha passat molt amb Mare de Sucre és que com que l'hem construït plegats, doncs jo, per exemple, ja l'escrivia amb la Mercè, no? Per exemple, i la Mercè, doncs ella al parlar a vegades costa, a mi em costa entendre-la, llavors li dic, ostres, Mercè, a veure, di-lo en castellà o di-lo així, o a veure, i si ho dius d'aquesta manera, si fa servir aquesta paraula. Llavors ella va trobant el seu, va fent com un riu, no? Va trobar la seva manera d'expressar allò, llavors recollir això i posar-ho al text és el que hem intentat fer, no? Per poder anar a favor del repartiment que tinguis, no?
Hi ha de tot el públic, però en general jo crec que la gent quan veu obra va amb unes idees preconcebudes molt, molt estranyes i nosaltres el que fem és una miqueta rebentar-los aquest esquema per intentar generar un esquema nou, no? És a dir, per intentar generar un esquema nou sense col·locar el públic en cap mena de moralina de t'estic explicant que aquesta persona pot ser mare o no pot ser mare, entre altres coses, perquè nosaltres portem 3 anys treballant amb això i tampoc hem trobat la peça filosofal que ens permeti decidir si aquesta persona pot ser mare o no pot ser mare. Nosaltres posem les coses a sobre la taula i aquí que decideixi l'espectador, que ja tenim prou de feina nosaltres.
Per amor a l'art sóc un lladre de paraules. Per amor a l'art sóc un esclau de la inspiració. Per amor a l'art m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art.
Solidaris.
Qué hora son mi corazón.
Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú.
Cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en podcast.
Antonio, què tal estàs?
Bé, content de poder conversar amb tu.
Antonio Alcántara, 45 anys, educador social, activista cultural i membre de l'equip pedagògic de l'Ateneu.
Som a l'Ateneu Popular Nou Barris, és un lloc molt especial per tu. Per què?
Mira, jo he crescut en el barri de Roquetes i l'Ateneu Popular de Nou Barris ha estat un d'aquests llocs on el veïnat ha construït cultura. I a través de la cultura doncs, hem fet que molts, i jo m'incloc, que molts infants, adolescents, joves trobéssim un món diferent i que se'ns obrissin moltíssimes possibilitats. I això ens ha permès construir projectes vitals, segurament diferents als que teníem assignats per haver nascut en un lloc concret.
Quin tenies assignat tu?
Doncs segurament costa dir-lo, eh? Però em situaria i et diria, doncs, segurament dels amics i les amigues que ens vam trobar doncs, en aquest camí, doncs, alguns ara mateix no estan, alguns altres doncs, van passar per presó, van entrar i sortir, doncs, una realitat segurament més dura de la que ens trobem avui en dia.
I topeu amb l'Ateneu Popular, com?
L'Ateneu Popular de Nou Barris, una de les coses que ha tingut sempre ha estat portar el circ als carrers i places dels barris del voltant. Generar espais de trobada on estàvem aprenent el plat xino o a fer malabars o a pujar les xanques. Clar, això el que t'obre és un món diferent, sobretot aquesta idea de que som capaços de fer coses que semblaven impossibles. Som capaços de fer malabars o som capaços de pujar unes xanques. I això, o pujar un trapezi i posar-te a l'inrevés, no? I això et fa veure el, pues el que dèiem, el món d'una altra manera, no? Però el que és més interessant és que de cop i volta el món et veu d'una altra manera. I tens un foco, i tens uns aplaudiments, i tens una admiració. I possiblement abans, doncs això que dèiem, eres el que... O érem, perquè això és important dir-lo en primera persona del plural, érem els que no podíem, o no érem capaços, o estaríem tot el dia en el carrer, o no acabaríem els estudis, i de cop i volta pots fer coses, pots esforçar-te, i pots...
És la importància de ser vist, en definitiva, no?
Sí, la importància de poder mostrar aquelles coses que ets capaç de fer, perquè ets capaç.
Que si els ofereix a les criatures i que se't va oferir a tu en el seu moment, també, no? Quants anys tenies?
Pues que et diria al voltant de 12 anys.
12 anys.
Sí, nosaltres, això que et deia, que ens trobàvem donant voltes pel barri, fent bondats i fent maldats, i la sort és que hi havia tota una lògica comunitària en el que els casals de joves, diables, Ateneo, serveis socials, tothom estava treballant plegat i ofertant un ventall d'activitats artístiques i culturals molt gran per als adolescents. I aquí vam trobar, deia, vam trobar diables, vam trobar graffiti, vam trobar circ, i circ amb moltíssima potència. Què t'ofereix? T'ofereix un espai, per mi, és un espai de trobada, és un espai de joc, és un espai segur, en el que pots fer el tonto i tothom t'acull, on pots ser tu i on pots expressar. Llavors, com són tantes tècniques diferents, et diré, doncs tens els malabars, tens els equilibris acrobàtics, tens el trapezi, tens la bola d'equilibri, tens música, tens teatre, llavors sempre n'hi ha alguna amb la qual et pots agafar i pots tirar d'aquest fil per poder expressar-te. Per mi aquesta és la màgia que té, en aquest cas concret, el circ.
Llegim que el circ social de l'Ateneu Popular de Nou Barris, ara explicarem què és això del circ social per posar context i també perquè els oients sàpiguen de què estem parlant, i treballen gairebé 500 criatures i joves entre 6 i 18 anys. Clar, això, llegir-ho, no? Aquestes xifres, impacta, no? Perquè al final, en l'època de la pantalleta, de l'individualisme, no?
Sí, això respon també a molts anys de treball que ha tingut a l'Ateneu. Això quan xerràvem, que va començar al principi...
Neix a finals dels 70.
Sí, finals dels 70. Hem d'entendre també la situació d'aquell moment en aquest territori de Nou Barris i tota l'organització veïnal que hi havia per poder donar resposta a les necessitats. I això neix de l'ocupació d'una planta asfàltica que hi havia aquí al costat i que es reivindica, i això és molt important, la cultura com a dret. Tenim dret a la salut, tenim dret a l'habitatge, tenim dret a l'educació i tenim també, entre altres coses, dret a la cultura. I es recupera molt la mirada també dels ateneus i els ateneus populars que la dictadura feixista va, entre moltíssimes altres coses, va destruir després de la Guerra Civil. No? Llavors, des d'aquesta idea, clar, la gent, aquí el que trobem és un espai en finals dels 70, principis dels 80, en el qual el veïnat està funcionant amb una lògica assembleària i n'hi ha molta moguda d'arts de carrer i de circ a Barcelona i a Catalunya. Llavors aquí es troben, hi ha com una simbiosi, l'artista de circ es converteix en veí i el veí i la veïna es converteixen en artista de circ. Llavors molta de la gent, dels nostres grans, que són els pioners de tota aquesta idea, aprenen en aquell moment circ, deixen els seus oficis i treballen al circ, amb lògica comunitària, amb la idea de cultura com a eina que permeti la millora de les persones i del barri, amb aquesta idea. Clar, i això agafa tot un camí. Al principi són autodidactes, es fan ells, les malabars. Ve gent de diferents llocs i van aprenent, però amb el temps això va agafant forma.
Soc el Juanillo. I jo estic aquí a l'Ateneu des del 77, quan vam enderrocar la fàbrica. Estaven allà en aquell moment, on la vam ocupar. Aquí he fet de tot, he estat a les gestores, he sigut president de l'Ateneu, he estat iniciant el procés, amb el, sobretot a nivell de cicle, el primer contacte amb el Marcel, quan ens trobàvem allà a practicar, que el tio portava les seves bitlles impecables, i nosaltres teníem unes ampolles de litro i mig d'aigua, i fèiem malabars amb allò.
Es va donant estructura als diferents projectes que n'hi ha. Aquells tallers que es feien de manera espontània, que jo t'ensenyo, que arriben als infants, aquests que t'explicaven, que es donen en el carrer, que es continuen donant, però es dona una estructura a aquests projectes, llavors pots començar aquí amb 6 anys i acabar amb 18, i això fa que tots els projectes estiguin entrelaçats, que tinguin sentit i que puguin venir al llarg de l'any 400 infants, 500 infants o adolescents.
Parlaves ara de la cultura com a dret. Per què la cultura està tan menys tinguda?
El motiu per el qual està tan menys tinguda, imagino que respon a diferents realitats. Jo em situaria que la cultura és un element, i aquí m'agrada molt pensar amb la Marina Garcés, que ens obre, que ja ho he explicat d'aquesta manera, ens dona com ens relacionem amb allò que tenim al voltant. Si ens dona la mirada de, que ens dona les eines o ens fa entendre que hi ha al voltant per poder relacionar-nos amb això, és de vital importància. I a Xerra, que si és així, és com l'aire que respirem, per tant, és un bé comú. Si entenem que és com l'aire, que és com un bé comú i que ens dona la lògica i la representació de com ens estem relacionant amb allò que ens envoltem, té una força política bestial.
I no interessa.
Té una força política bestial que depèn de com això s'estructura i s'organitza, pot entendre el món o podem relacionar-nos d'una manera o una altra. No? Llavors aquí ens sobra l'atenció, jo et diria, en aquesta societat neoliberal en la qual visquem, entre la productivitat i els processos. Entre els resultats i donar els temps, no? Que això és una tensió que trobem moltes vegades amb aquestes lògiques de l'art social, sí? Entre producte, procés. I aquí es veu d'una manera molt clara.
Circ social. Explica'm.
Aquesta és la idea del circ com a eina socioeducativa i com a eina que ens permet construir comunitat. És donar-li al circ o a l'aprenentatge, ensenyament de tècniques de circ, una intencionalitat educativa i transformadora, en aquest sentit que estàvem conversant. Hi ha com diferents definicions i diferents maneres d'apropar-se, perquè la realitat és que el circ social es fa a tot el món. Per sort hem tingut relació amb Circ d'Imont, de Circ de Soleil, hem tingut relació amb la xarxa europea Caravan de Circ Social, i això ens ha obert a veure i descobrir que a Llatinoamèrica, que a Àfrica, que a Austràlia, que a diferents llocs del món, direm tots els continents, estan tirant endavant projectes que més o menys tenen el mateix sentit, sí que varien segons l'aterratge en el territori concret que tenen, perquè clar, si el circ el que busca és que els mateixos territoris tinguin la capacitat d'organitzar-se per poder aprendre el llenguatge de circ i això els hi permeti veure el món en el qual estan vivint i poder fer passos per canviar-ho des del gaudir, des de l'expressar, des del disfrutar, des d'aquesta lògica, cada lloc la realitat és diferent, per tant, necessita aterrar-se. Nosaltres, quan conversem sobre el circ social, veiem que té... Conversem sobre, diem, tres cercles concèntrics. Ens permet molt el treball amb la persona. Per exemple, fer malabars et permet tot un tema de concentració, se'm cauen les pilotes, les torno a agafar, un tema d'esforç, també d'un canvi de percepció d'un mateix, no? Soc capaç. Mm. Perquè fer les cinc pilotes és molt difícil, però fer tres pilotes en una estona ho tens, igual en dues tardes, però aconsegueixes objectius a curt plaç, els tens, i de cop i volta ets una mica diferent, podríem dir, no? Això és el primer cercle, que és tot el treball personal, però la idea és que sempre es pugui donar en un espai grupal. Per què? Perquè ens permet obrir lògiques de cooperació, de suport mutu, de treball en equip, de diàleg, de resolució de conflictes, de confiança en l'altre. Si hem de pujar a un trapezi els dos, hem de confiar l'un en l'altre segur.
Clar.
Si hem de fer una piràmide, també aquesta idea, tots i totes tenim lloc per fer la piràmide. A vegades inclús el que té la cama trencada, no? Perquè sigui, pot jugar dins de la piràmide en un costat, no? Tothom pot fer-hi. Los más gorditos ens posarem a sota i els meus lleugers es posaran a dalt, però tothom té
una funció,
té
no?
una funció quan està jugant, no? Llavors, o inclús a vegades aquí també et trobes en la confiança en l'altre apareixen elements de salut molt grans, és a dir, si jo he de fer un llenguatge de circ i et deia que la seguretat és emocional però també física, he de poder fer el tonto sense la por a la mirada de l'altre, però no m'he de fer mal tampoc, he de caure. Llavors a vegades on si arribes un dia a sé que, pues, que pel que sigui no portes les condicions adequades, hi ha un tema d'autoreflexió, de treball conjunt, de farem o no farem classe, té sentit o no té sentit. I el tercer cercle que agafa moltíssima força és aquesta lògica comunitària, en el sentit de que sóc capaç d'organitzar-me, o sigui, com a persona, sóc capaç d'organitzar-me en un grup i poder portar a la meva comunitat més propera, que pot ser l'institut, pot ser l'escola, pot ser la plaça del barri, pot ser l'Ateneo, portar un regal, que aquest regal és o el taller de circ, o és una mostra, o sí, és alguna cosa que jo porto. Si tu a l'altre, en un espai positiu, li porto un regal, i l'altre em situa en un espai positiu, també. Ens passa en instituts, no? Aquells joves que eren els que no aprovarien, els que no fan cas, els que són els conflictius. De cop i volta te'ls trobes damunt d'unes xanques, fent les malabars i portant el regal. Llavors, hi ha un canvi de mirada. Aquí és on es donen elements de transformació social molt clars, eh? Perquè hi ha un canvi de valors, hi ha un canvi de relacions, hi ha un canvi de mirades, i és el que et permet trencar amb els destins que teníem marcats, que dèiem al principi de la conversa, i poden passar altres coses, no? El circ et possibilita aquesta idea de que lo impossible sigui possible.
Clar, el circ social de l'Ateneu Popular de Nou Barris ha portat el circ, tal com deies, escoles, instituts, als centres de justícia juvenil, l'ha costat a persones amb discapacitat intel·lectual. I aquí volia enllaçar amb el que estaves dient abans sobre quan es fa aquest clec, no? Aquest canvi en què s'aconsegueix l'equilibri, una mirada horitzontal, en què a les dues bandes hi ha la cosa positiva, no? En el teu cas, quan es va donar aquesta encesa de l'interruptor? I després que m'expliquis també casos actuals, no? Perquè els oients puguin fer-se una idea d'aquesta força transformadora de la qual estem parlant.
Sí, a mi, amb això que deia, a nivell personal, em venen dues coses al cap. Una és, recordo el Tito, aquí dalt, en l'amfiteatre, el Jesús, que li dèiem Tito, pujat en xanques. I era com, què fa aquest home pujat en xanques? O recordo també quan Nikito Nipongo, que eren el David i el Manolo, el David i el Largo, també dos amics del barri, nosaltres estàvem en un banc, passant allà a la tarda, i ells, que eren uns 3-4 anyets més grans que nosaltres, del casal de joves, marxaven al Japó perquè havien fet una audició, els havien agafat i anaven al Japó a fer circ a un parc temàtic sobre Espanya i ells anaven allà. Clar, per nosaltres, imagina't, amb 17 anys era com per fer malabars amb els espectacles i us esteu guanyant la vida, clar, t'obre un... I jo també sé fer això, no? Són, per mi, et dic dues, significatives, però podria explicar-te més. I amb això que em deies, i també pensant en el tema de diversitat física, psíquica, ve al cap un projecte, se'n van fent diferents, però un en especial que vam viure fa temps, que era amb el Centre Ocupacional Can Carreras, i que venien els dimarts a fer circ. Hi ha un documental que va fer Maribel Soto, si no m'equivoco, per Gran Angular, molt, perquè hi havia una feina allà darrere molt interessant. I aquesta feina darrere molt interessant també passa per com els educadors socials amb els professors de circ treballen conjuntament per preparar i donar-li la intencionalitat, perquè el que al final fas és preparar a mida la tècnica de circ, preparar a mida el procés i dir quines són les coses que passaran o que volem provocar, perquè després cada persona té la seva realitat. No es tracta de que facin tres tombarelles, es tracta de que si no es tocaven amb la mà la punta del peu, sí, i al final ho toquen,
Perfecte, ja està,
cadascú
clar.
Des de la seva realitat, no? Però poder provocar-ho. I recordo molt, hi havia un dels participants, i és amb aquesta idea que li diem a vegades dels aprenentatges de vida, o és allò que està passant en el circ que després te'l puguis portar al teu dia a dia, al teu quotidià. Llavors, a la classe de circ, estic amb el formador i estic amb les educadores i els educadors socials, però després continuo en el centre, en el projecte, amb les educadores, amb els educadors, amb la família, com extrapolo una cosa d'un lloc a un altre. I ens trobàvem, això ens explicava una de les educadores, i estàvem al centre i hi havia un dels participants que tota l'estona posava el peu tort i li deien, si us plau, posa el peu recte, i el posava tort. Si us plau, posa el peu recte, i el posava tort. I li van dir, posa el peu com en el cable, en el circ, i el va posar recte. Llavors, és tot l'exercici que s'estava fent aquí, que era, això treballava molt bé l'Alvarito i la Lulu, primer en un guix pintat en el terra, després en una fusta molt fina, després en una fusta una miqueta més gruixuda i finalment damunt d'un cable, amb els matalassos, tot preparat, agafat de les mans, però això obliga a col·locar-te d'una manera concreta. Aquest és un exemple, ja no et diré també quan arriben i pugen a l'escenari, fan l'espectacle, tota la relació que es dona, no? Però per mi és com l'exemple clar de dir com portem el sí. que passa al circ al teu quotidià.
Hem parlat amb la Clàudia Cedó, responsable d'aquests escenaris especials meravellosos, on els actors repeteixen tota l'estona que se senten com si formessin part d'una família. Pel que tu m'estàs explicant, el que heu aconseguit... És això, no? És aquesta seguretat, és aquest entorn quotidià, domèstic, familiar, no?
Sí, és l'espai. A més, en aquest projecte també eren veïns, els formadors eren veïns. Al final el que busques és generar uns espais d'interrelació que ens els dona, en aquest cas, el circ. Abans ho dèiem, una societat clarament individualista, clarament fragmentada, en la que cadascú està en el seu lloc, en què determinats col·lectius no es barregen i és molt difícil de fer, poder generar espais de vincle en el qual ens relacionem, després ens obre també les lògiques a generar espais de suport mutu.
El circ és una de les disciplines potser més populars i menys classistes?
Podríem dir que el circ a vegades ha estat com aquests llenguatges artístics. Jo escoltant els artistes i la gent que es dedica de manera professional, que és artista, jo vinc de la part educativa, de la part comunitària, això és també molt interessant, no? Aquesta barreja entre artistes, educadors, treballadors socials, no? Però ells el que ens situen moltes vegades és que ha estat un art, digue-li, perifèric. No ha estat un art central. Aquí diem a vegades que s'ajunten dues perifèries, la de la ciutat i la de les arts, en aquest sentit. Igual dansa, música, teatre, tenen un reconeixement, tenen unes escoles, tenen una visibilització diferent a la que tradicionalment ha tingut el circ. Això no treu que s'estigui treballant per canviar-ho, que puguin haver-hi els plans d'impuls de circ o diferents línies que ho permeten. Però sí que el circ també ha estat doncs això, vinculat a aquest imaginari, podríem dir, més popular o més de carrer, i que permet també apropar-se, que et deia, no? Des de diferents realitats. I al final, quan t'apropes a poder veure'l i a poder gaudir-lo, però també a poder practicar-lo. Mm. I en aquesta mirada de poder practicar-lo, resulta també molt interessant, i això ho conversàvem amb els companys, amb uns temes de recerca que s'estan fent, perquè si vols, per exemple, amb un plató xino, tu, si l'estàs practicant, tu pots marxar-te a un costat de la sala sense que ningú et digui...
És això, no? Amb el pal i un plat al damunt i fer-lo girar,
sí,
eh?
Sí, i tu vas practicant, no? I vas fent. No necessites mostrar-te. No necessites que tothom et miri. Tu pots estar en el teu costat fent aquest exercici. Ho dic en diferència amb altres llenguatges, no? Que et permet entrar d'una manera molt fàcil i et permet jugar fins al nivell que tu vulguis entrar-hi. Inclús a vegades en classes que n'hi ha, és com un element que aquí prima molt. És a dir, si tu no vols, no facis classe de circ. A vegades ens passa que venen d'instituts i algú no vol, doncs quedes fora, la classe evoluciona, i aquí és també la feina dels professors de circ i dels educadors, de com mica en mica van generant aquest escenari inclusiu que facilita que en el moment que vulgui la persona pugui entrar a practicar. Estan clars els límits, però també està oberta la porta tota l'estona. I això professors com Juanillo t'ho explica, no? Que a la primera classe no, però a la segona classe juguen i entren. I entren perquè et permet, agafo el plató xino com a exemple, agafar-lo i estar-te en una cantonada, deixa'm dir així, al meu rotllo, sí? I vaig fent.
Antonio, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, encantats d'aquesta estona.
Solidaris. Esteu camps d'autoritat. Mercè Folk. I els rellotges que volen. Autonomia per principiants. Marges, perifèries, matisos. I dintres destrossat. Cada dissabte a les 10 de la nit.
Hem parlat de teatre inclusiu amb la Clàudia Cedó, ara de circ social amb l'Antonio Alcántara de l'Ateneu Popular de Nou Barris, però fixem-nos en altres propostes vinculades a la pintura i la música amb la Mireia Isart.
Jo crec que ara, i precisament després de la pandèmia, som una mica més conscients de la que la cultura ens ha salvat en aquests moments que estàvem tancats a casa, no? I nosaltres cada dia veiem en els nostres projectes com la cultura té aquest poder, però no només amb col·lectius d'artistes d'excursió, jo crec que la cultura ens salva a tots, no?
Ella és Cristina Sampere, directora de la Fundació CETBA, una entitat que busca fer transformació social a través de l'art. També ho fa a Proyecto Voces, el seu fundador, Pablo González.
Así como se ve traducido en la música, que ven que la música tiene un sinfín de posibilidades, así lo relacionan con su vida. La gente lo transpone a su vida y dice, oye, la vida tiene un sinfín de posibilidades.
Voces actualment apropa la música a unes 700 persones, entre criatures i gent gran.
El 85% del grueso de nuestros beneficiarios sí, son chicos, chicas, personas adultas, gent gran, que, bueno, que están en unas condiciones difíciles, ¿no? Y que lamentablemente, pues, ojalá llegue un día, estoy ya soñando, ¿no? Que no sea tan necesario Voces, ¿no?
A la Fundació CETBA treballen amb diferents col·lectius.
Pues estaria el projecte Magistrals, que és un projecte artístic per a artistes amb discapacitat intel·lectual, del que forma part el Premi CETBAS. El projecte Traspassant Murs, que és un projecte també artístic per a joves interns en centres educatius de justícia juvenil. Altre projecte és el Natura Escultura, un projecte respir a la natura per a persones que conviuen amb trastorns mentals. I per últim, Traspassant l'Objectiu, que és un projecte fotogràfic per a dones internes en centres penitenciaris.
El projecte Voces s'inspira en el sistema d'orquestres infantils de Veneçuela, on González va tenir per primera vegada un violoncel a les mans. Ofereixen classes de música a diferents centres escolars o espais de barri de Barcelona. Tenen formacions corals i també quatre orquestres sinfòniques diferents.
El projecte Voz és un projecte que des de hace 18 anys usa la música com un medio de cohesió social. Atendemos personas que por sus condiciones socioeconómicas no pueden cubrir la necesidad de vincularse con la música y con el arte, facilitándoles el acceso a la música de forma gratuita.
Tant CETBA com Voces el que pretenen és empoderar els seus participants i obrir nous horitzons.
En Voces lo que queremos es que la gente entre y se sienta primero como en casa. Y después cuando se siente de esta forma acogido, pues da lo mejor de sí, eso seguro. Y es la experiencia que hemos tenido. Y también nosotros, como maestros, como profesores, igual y le decimos a un niño o a una niña, oye, toca este pasaje de tal forma, o estas notas, cántalas. Y igual no te entienden a ti, pero cuando lo hacen con el grupo, tú dices, wow, pero ¿cómo logra hacer esto con el grupo y no lo hace con nosotros? Es impresionante. Pero es eso, nosotros le llamamos el milagro musical, ¿no? Del trabajo colectivo que hacen estos niños y niñas. Machane una que prende la luna.
Per treballar en aquesta línia, la Fundació Setba convoca des de fa 12 anys el Premi Setba, que reconeix l'obra gràfica d'artistes amb discapacitat intel·lectual.
O sigui, és un projecte d'empoderament, no? Aquests artistes estan amb la gala que fem en l'auditori de CaixaForum, per això et dic també, no? L'excel·lència amb tot. Muntem la gala durant mesos perquè quedi tot perfecte, convoquem els millors professionals, a les autoritats, i jo crec que això també pues dona aquesta visibilitat que busquem. No?
El guardó és el més ben dotat de l'Estat.
Nosaltres sempre fugim d'una mica de paternalismes, no? De dir, ah, pues, com és aquest tipus col·lectiu, potser pues, amb alguna cosa així ja està bé. No, creiem... I el nostre segell és l'excel·lència professional. Per tant, l'excel·lència professional ha d'estar en tots els àmbits que ens movem i per tots els col·lectius pels que treballem. Quin és l'objectiu? Visibilitzar les obres d'aquests artistes, donar-los veu i intentar posar-los al mateix nivell que qualsevol altre artista professional.
En aquesta edició s'hi han presentat 1.432 obres a través de 74 entitats. El guanyador d'enguany és Daniel Temporal amb l'obra La mosca al nas.
Dibuqueu una cara... Y saqué otra imagen que hay mosca. Y dibujé mosca y el fondo aquí se pone el color de tranquilidad.
¿A ti te gustan las moscas?
No. Yo soy un chico muy tranquilo y no me gusta que me molesten. El fondo era acuarela. Y el rojo, que es el color que se mueve, es acuarela también.
Temporal assisteix al taller Art per Viure de la Fundació Empans. També ho fa el segon guardonat i quatre finalistes dels Premis Setba. La Maya Inxausti és la responsable del projecte.
Clar, sí, estem supercontents i superorgullosos dels nostres artistes i que reconegui la qualitat artística del que fan.
Els companys com us van rebre el dia següent?
Molt content, no?
Sí, no?
Sí.
Havia molta alegria aquell dia.
Visibilitzar l'art d'aquests artistes és important. Els finalistes dels Premis Setba van estar exposats en una galeria professional.
Però a la Pigment Gallery no hi havia una cartela de dir aquest és un artista amb discapacitat. Estaven en una part de la galeria, però a l'altra part hi havia artistes professionals, teòricament, no discapacitats. Per tant, sobretot, no etiquetar. A l'art, en el fons, ha de ser així. O t'agrada o no t'agrada, és que és així de senzill, i més si el vols tenir a casa teva.
Les reaccions del públic sempre que observen aquestes obres és de sorpresa. Ho veuen sovint a Art per Viure, que treballen al Bages.
Quan vam fer la inauguració del centre, doncs vam preparar una petita exposició i inclús les famílies venien i... Però això ho ha fet el meu fill o filla? Vull dir, no... Al·lucinàvem bastant, no?, amb la qualitat. Inclús algun artista que potser sí que tenia una dificultat a l'hora de comunicar-se i de cop tu veies que aquell quadre deia moltes coses, no? I llavors era com... Uai!
Un dels pilars de Voces també és encarar-se al públic, pujar a l'escenari i mostrar tota la feina feta als assajos. Per això tenen un gran nombre d'actuacions al llarg de l'any. La següent, el 28 de novembre, a l'Auditori de Barcelona.
Siempre contamos con alianza de músicos superprofesionales y en este caso tenemos a Pep Lladó, que es un excelente compositor y que nos ha regalado una canción para que sea el tema de Voces, digamos una especie de himno, ¿no? Y además se suma este año Pep Sala, que es el vocalista de la mítica banda Sau, y él se suma también a cantar cuatro canciones con nosotros, o sea que esto va a ser bellísimo, porque y esto va a estar antecedido por los conciertos de las grandes orquestas, ¿no?
Entrar en aquests recintes també té un efecte molt potent sobre tots els que formen part de Voces.
Para nosotros es fundamental la colaboración del Auditori, del Liceu, del Palau, para nosotros poder llevar a los niños. Nosotros incluso tenemos familia que cuando tocamos en el Palau de la Música era su primera vez que iban al Palau. Gente de que está radicada en Barcelona y gente que ha nacido aquí, que era su primera vez que lo visitaban y decían, wow, yo no sabía que existía esto tan hermoso. Entonces, claro, son experiencias y cosas que es un win to win, ¿no? Tanto para estas instituciones como para como para nosotros como organización social.
Les entrades per al concert de l'Auditori del 28 de novembre ja estan a la venda.
Solidaris, Mercè Folch.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Martí Cuní i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.